encara ho creu.
Per sobre del punt de les 4 de la tarda i continuem amb aquesta segona hora del Que ara ho creu d'avui, de l'edició dilluns, parlant de literatura i després de música. Avui ens n'anem de congressos i de premis literaris amb el Ricard de la Casa i ens anem al començament, als inicis del moviment hippie a la música amb el Tato Bartomeu.
Fins a les 6 de la tarda, Que ara ho creu.
Doncs que ens anem de congrés de premi literari i fem alguna coseta més, si ens dona temps.
Sí,
Ricard de la Casa,
si tenim
bona
temps
tarda.
Aquí podem parlar
estàs
moltíssim.
Estàs tu molt, últimament, molt fent molta campana.
Vols dir?
Sí.
Pues escolta, si estic aquí quasi cada dia.
No.
De 3 a 6 estic aquí cada dia. El que passa és que poso veu de Creu Rossell, aleshores cola.
Sí, el que tu
cola.
Diguis. Que ens anem de congrés.
Pues ens anem de congressos el mes que ve, aquest pont de Guia de la Puríssima que diuen i tot això, hi ha molt a prop de Barcelona, a Montcada i Reixac, hi ha la famosa Hispacón, el Congrés de la Ciència-Ficció Espanyola, que també fan el Congrés de la Ciència-Ficció Catalana, uh-huh. La famosa Societat de Ciència-Ficció i Fantasia. És a dir, fa una mica de tot aquí dintre. I bueno, es donaran els Premis Ignotus, de les millors novel·les, contes, artistes, webs, portades, en fi, tot que s'ha publicat a Espanya, i també els catalans també donaran els seus premis, i també sortirà doncs, molta cosa interessant, i sobretot el que podrem veure és molta gent interessant, molts escriptors, molts artistes, molts il·lustradors
i molts friquis amb aquests congressos.
Bueno, això és que molts no, moltíssim és, clar, lo que més, és que... lo que més hi ha, però bueno, escolta, normalment a la gent que li agrada la ciència-ficció ja es pot considerar una mica friqui, encara que tu te'l veus pel carrer i diguis que sí, que sembla una persona normal. No ho és, no ho
però
és.
Però si es veu que ser friqui està super de moda.
Clar, per això dona gos, això diguis ara que t'agrada la ciència-ficció i que ets un friqui, bueno, mola moltíssim,
mola.
Pots lligar més i tot.
Segur.
Pots lligar més i tot, jo suposo que sí, allò, anem a fer-ho. Pues això.
Això, explica'ns cosetes, va.
Que,
a Madrid.
Sobretot, no, a Barcelona.
A Barcelona.
A Montcada i Reixac.
Montcada i Reixac.
A Barcelona, per això que va molt bé, perquè és a dir, és un pont, és a dir, bueno, tens uns quants dies, allò que te pots combinar, i si no, tampoc no passa res, perquè, diguem-ne, el més principal són dissabte i diumenge. Així uh-huh. que, és gratuït, te pots apuntar, si t'apuntes i pagues, em penso que eren uns 15 euros, una cosa així, doncs tens dret a una bossa, amb una sèrie de coses, etc. Però... és dir, qualsevol persona que tingui ganes pues, agafa el cotxe, s'agafa el bus, s'aplanta allà a Montcada Reixac i pot gaudir gratuïtament de totes les conferències, de tots els debats, de totes les presentacions de llibres. Hi ha una cosa que és molt bona i és que s'aprofita sobretot, és un bon balcó per poder presentar doncs, les últimes novetats, el que s'ha produït, el que s'ha fet, etc. No? Val molt la pena el fet de que no t'has de desplaçar fins a 1.000 quilòmetres més enllà per poder assistir, i no, sinó que aquí ara agafes un bus o agafes el teu cotxe i et plantes amb 2 hores i mitja, et plantes amb un cadre
i trobaràs sobretot moltes novetats.
Novetats, però sobretot també aquest tipus de congressos, el que fas és xerrar, conèixer gent, conèixer escriptors, intercanviar, fer una mica de, doncs d'allò de pati de pati de les senyores que xerren,
sí?
que xerro, que per cert, avui estava llegint un article sobre justament això, i deia que no és cert que les senyores cotillien més que els homes, no? Ni molt menys, nosaltres també ens emportem una bona fregada, Per això, que és un bon moment doncs, per poder xerrar, per poder comentar, per poder veure què és el que ha fet l'altre, xerrar, què és la teva vida, què escrius, què deixes, què és el que has llegit, què s'ha publicat, etc. I bueno, no tens hores suficients per poder assistir, i ni tan sols assistir, simplement estar amb la gent fent cafès, menjant, sopant, i bueno, quedant-te fins a altes hores de la matinada, uh-huh. xerrant de tot lo diví i de tot l'humà. I això és molt bo. I bueno, hi ha sempre invitats, hi ha escriptors invitats, després s'apunta moltíssima gent, però l'essencial és que està molt a prop i l'essencial és que és gratuït i és qüestió de plantar-se allà. La gent que tingui ganes d'anar-hi, hi ha una pàgina que és la de la Mircon.
Sí, la que Vivi ens
que
l'ha posat
que
la
posada, que la web és la d'uranic.com i allà teniu doncs, el formulari per poder-hi entrar, etc. Ah, i una cosa que me n'oblidava, que és molt interessant també, aquells escriptors que tinguin ganes d'escriure un conte, també es dona el Premi Domingo Santos de conte de ciència-ficció. Dintre teniu també les bases i encara podeu participar perquè fins al dia 9 de novembre no es tanca l'aixeta per presentar-s'hi.
Doncs ho tindrem en compte tots aquells de vosaltres que esteu amb un relat a les mans.
Aquests que escriuen, doncs, sobretot ciència-ficció,
però
fantasia...
Però és aquest tipus de congrés que serveix igual per l'aficionat a l'escriptura i, bàsicament, lector i per consumidor, no? No cal ser un erudit del tema.
No, ni molt menys. És dir, mentre siguis fan, jo penso que el més essencial és que siguis fan. No diré friki, fan que t'ha quedat.
Una mica friki,
però
sí.
Tot, però qualsevol persona que li agradi la ciència-ficció, i no estic dient exclusivament ciència-ficció amb literatura, sinó ciència-ficció amb cine, amb qualsevol cosa, amb còmic, amb manga i tot, li pot agradar, perquè hi ha de tot allà dintre, i és molt divertit, sobretot és conèixer molta gent que justament té els mateixos gustos que tu, i bueno, avui dia encara ja està molt de moda, però jo me'n recordo que fa uns anys, quan jo anava amb una d'aquestes, érem quatre, vull dir que eren potser 50-100 persones allà dintre, no? No era res comparat doncs, com el sol del còmic, que hi ha milers i milers de persones, no, decenes de milers de persones, exagerem una mica, però d'alguna manera et senties una mica doncs, cocubito al fet de que són pocs, no? Ara no, ara realment hi ha una gran quantitat de trobades d'aquestes, hi ha moltíssima gent que assisteix i tu passes pipa, jo dius, no tens temps d'assistir, xerrar, veure, conèixer, en fi, tot.
I comprar
també, perquè també hi ha
tant
llocs de llibres i pots comprar les últimes novetats, en fi, tu pots passar pipa, de veritat.
Doncs, dit això, ens anem a altres temes.
Sí, bueno, també hi ha una altra cosa que m'agradaria anunciar, encara que queda una mica de temps, que és un altre congrés que es va otorgar fa uns quants mesos. Hi ha la famosa Eurocon.
L'Eurocon 2016.
2016, és a dir, encara queda bastant de temps, és el novembre del 2016, que eren ara justament dos anys, es va otorgar a la ciutat de Barcelona i el que fa és el mateix que l'Hispacon. De fet, també serà una Hispacon i també, de fet, també serà una reunió de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia. És a dir, englobarà totes tres, el Congrés Català, el Congrés Espanyol i el Congrés Europeu. Lo divertit en aquest cas és que ens reunim tots els friquis d'Europa. És a dir, ja no solament els d'un sol país.
Una mica de por.
No, ni molt menys. Quan hem tingut la sort de tenir una reunió mundial planetària d'aquestes, una Worldcon, que li diem, doncs allò sí que realment és divertidíssim, perquè et trobes... Allà no sé si hi ha friquis de veritat. Aquí penso que els europeus som una mica més vergonyosos amb aquests temes, si no ens atrevim tant. Els americans, sobretot, que no... Sembla que hagin nascut sense cap mena de vergonya.
Doncs els japonesos,
bueno,
els ja
japonesos,
no t'explico.
Bueno, són terribles, també. Bueno, doncs
no parlarem del Congrés de Manga de Barcelona, perquè el Ricard passa del manga.
No, està molt bé, passar que no és potser un dels... És que no es pot
abarcar-ho tot. És que és impossible. Tampoc et veig disfressat de manga per aquests mons de Déu.
No, de manga precisament no, però per sempre sí que m'he disfressat de Darth Vader. Mai he disfressat de Darth Vader.
Un moment. Ricard de la Casa acaba de dir que van a un congrés vestit de Darth Vader.
Sí, i em van donar un premi. Sí, amb un Hispacon a València.
S'estem envoltats.
Però ja fa uns quants anys, eh? Ja fa uns quants anys. Està bé, amb
una
capa...
Sí, està molt bé. Darth Vader és un tio... Que té el seu costat fosc, mai més ben dit.
Però és que justament representa més que el seu fill representa el yin i el yang. És a dir, una part positiva i una part negativa. Qui no la té? Creo. Com tu també la tens, una part fosca.
Jo, perdona, sóc un xaiet en aquest món de Darth Vader.
Sort tenim que estem parlant de tu amb aquest programa, eh? Perquè si comencéssim a entrar aquí dintre, teníem tema per moltes hores.
Vinga, som-hi.
Bueno, va, continuem. Hi ha molts autors i el més divertit és que hi ha autors com molt coneguts espanyols, com el Miquel Barceló, que era també el director de la col·lecció d'edicions B, una de les més famoses, de qualitat i tal. I el Félix J. Palma, una de les seves novel·les està en aquests moments arrasant, no aquí a Espanya ni a Europa, sinó a tot el món. Realment és una cosa increïble. I després, lo divertit del cas és que es van apuntant poquet a poquet, sense cap mena de soroll, es van apuntant molts autors europeus, els anglesos, els francesos, els italians, els alemans, els polacos. Hi ha un autor polaco invitat, una cosa molt rara, Ostrowski, una cosa així, que és una persona que ha tingut també molt d'èxit aquí a Espanya, però, bueno, doncs van venint, i la veritat és que quan arribes allà dintre, i més que també serà a Barcelona, 2 hores i mitja, 3 hores de bus o amb cotxe, doncs, bueno, tens una quantitat d'autors al teu voltant per demanar-los una signatura, per fer un cafè amb ells i per veure que som friquis igual que nosaltres. Sí. No són ni menys ni menys.
Quan dius nosaltres, m'inclous a mi.
Sí, perquè tu també deixa't anar, també t'agrada escriure i també t'agrada somiar.
No. Però jo encara no he anat vestida d'Art Vader enlloc. Tot arribarà, no es pot dir mai.
No diguis allò de nunca jamás, no diguis això.
No,
perquè arribarà el dia. Jo estic segur que també arribarà el dia.
I si no,
ho provocarem, ja veuràs. Farem aquí a Andorra una Eurocon també i aleshores te vestirem. A part de que també siguis la presentadora oficial, que també ja podem començar-te a intentar a veure si te podem
camalar. Home, si és molt a l'hivern, que sigui de Chihuahua, que així anirem més abrigadeta.
Sí, però no s'ha de tapar la cara.
Això també és veritat.
Jo penso que és interessant perquè ets molt guapa.
Però Darth Vader tampoc se li veu la cara.
No, però té aquesta veu tan poderosa. Que...
Vinga, va, continuem, Ricard.
Bueno, doncs pues això.
Dos congressos que tenen molt bona pinta i amb
molt
els
bona
quals...
pinta, molt a prop. El segon, aquest...
Molt accessibles,
aquest, molt accessibles.
Gratuïts.
Aquest segon no serà gratuït, però bueno, en aquests moments les inscripcions estan sobre 25 euros.
Sí, tampoc
i aniran
és cap
pujant,
ruïna.
Però bueno, tampoc no és cap...
No,
és allò que diguis 300, 400, no, ni
entenc
menys.
Entenc que aniràs els dos.
Evidentment, jo ja estic inscrit amb el primer, amb el que dintre de tal, i el segon també te pots inscriure, passa que bueno, encara no ho he fet, però sí que ho faré.
Però perquè no...
No tinc ganes encara, va. Bé, no, doncs pues això, que hi ha el Miquel Barceló, hi ha el Félix J. Palma, hi ha una noia americana que viu a la França, que es diu l'Aliette de Podar, i hi ha un home que es diu Carlos Sissi, que jo no el conec, perquè li agrada molt el tema zombi, i com el tema zombi també a mi tampoc no sé el que m'entusiasmi, doncs, bueno, tampoc no el conec gaire, no? I també hi ha un autor anglès que es diu Christopher Priest, que és fantàstic, una meravella, ja ha vingut a Barcelona alguna vegada, ha fet alguna conferència allà, i és una persona molt accessible. I després, el més divertit tant del cas, és que aquests són els invitats més o menys oficials, però després tu te trobes allà dintre doncs, com 15, 20, 30 autors de tota Europa, i inclús a vegades venen també dels Estats Units, però jo, doncs, per curiositat, perquè estan aquí a Europa i tal, i te pots trobar doncs, un Haldeman aquest o l'altre, i està molt bé, i tu passes pipa, perquè només et pugui xerrar, dir-los, escolta, anem a fer un cafè, i estan allà xerrant amb tu tranquil·lament.
És que el gènere de la ciència-ficció això, a més a més.
És molt familiar, és molt proper, no és allò que dius, el Grisham o el no sé què o l'altre, tot això.
Home,
són
però
persones...
tampoc hi ha congrés de literatura de gènere dramàtic.
Bueno, però sí que n'hi ha de policiac o de terror. O de
policiac
negre.
I de
sí,
terror,
aquest, sí.
Sí.
El que passa és que, d'alguna manera, nosaltres, com hem crescut una mica a l'ombra del mainstream, o sigui, sempre hem estat un gènere minoritari, d'alguna manera, però, bueno, allò que sembla que siguem més de casa, no? I els autors els tractem com més de tu. I clar, doncs, bueno, això dona la sensació de molta proximitat i tu passes pipes i que no tens hores suficients a esmorzar, sopars, dinars, a qualsevol hora estàs sempre amb algú xerrant de lo que has escrit, de lo que estàs escrivint, de lo que faràs, de lo que acabes de llegir, això és boníssim, això o l'altre, bueno, s'ha de passar les hores. Acabes que no dorms, és a dir, passes un cap de setmana que potser dorms en tot el cap de setmana 4 o 6 hores, en totes les estonetes. I tal. I després hi ha els premis, els famosos premis, perquè l'Associació Europea de Ciència Ficció otorga els seus premis europeus per tot Europa, de tot, de millor autor, millor novel·la, millor artista, etc etc. I també els espanyols faran el mateix amb el seu país, després els catalans també fan amb el seu país també, i nosaltres perquè no hem volgut mai organitzar, sinó també podríem fer alguna cosa algun dia aquí a Andorra fer una Eurocon d'aquestes.
Encara no ens hi hem posat, però tot arribarà. Més, tenim alguna coseta, alguna recomanació per avui?
Sí,
però
sí,
primer
sí.
Anem de premi, primer? Anem primer de premi literari?
Bueno, va, sí, acabem amb els premis literaris.
Sí.
Aquesta setmana aquí a Andorra, mira, ara parlem d'Andorra,
sí.
Tenim els premis de la literària andorrana. Està bé, no?
Molt bé, i tant que sí.
Bueno, tenim...
Hi ha un clàssic a l'agenda de la cultura del país.
Bueno, sí, quants anys fa? 30...
Un munt.
30 i pico, no? No me'n recordo quants anys fa, ja. És una barbaritat, ja. He perdut la compte, ja.
Sí, un munt.
Jo em vaig presentar amb alguns i ara estic desgirat amb uns altres, així que al final fas de tot aquí dintre. Doncs aquest dijous, sí, que ve, a Sant Julià se celebra la Nit Literària Andorrana, i, bueno, no hem tingut tants originals presentats aquest any com l'any passat, que van superar el centenar. Aquest any hem superat la cinquantena, però tant des dels premis que jo he pogut més o menys parlar amb algun jurat i tal, doncs sembla ser que la qualitat és bastant més bona, amb els premis que ja s'han més o menys donat, els que encara estan per fer, no he pogut parlar amb ningú encara, però sembla ser que la qualitat general aquest any ha augmentat, és a dir, ha disminuït una mica la quantitat d'obres presentades, però per contra la qualitat ha estat superior. En el cas concret, per exemple, del Premi de Contes i Narracions, el de Sant Carles Borromeu, ha estat difícil, perquè hi ha anys que hi ha una sèrie d'obres que les pots descartar pràcticament, no diria des del primer full, perquè tampoc no és això, no, sinó que vas una mica menjant aquí d'allà, no? Però que aquest any pràcticament te les has tingut que llegir totes de dalt a baix, perquè costava decidir-te al final quines seran les obres més bones i inclús després doncs, saber o decidir qui era el guanyador, no? És dir, que realment està molt bé, no? Quan trobes obres d'aquestes que dona gust i així, que no costen de llegir, és un plaer, que bé, no? Doncs això, dijous al vespre,
sí,
al Centre Cultural de Sant Julià de Lòria, i a la sala, em penso que és a la sala Rocafort, es pot anar qualsevol persona si volen.
Obert a tothom i forma part una mica de l'esdeveniment de l'agenda cultural del país.
I pot veure doncs, l'otorgament de premis, la lectura de les actes, normalment s'aprofita també per fer una menció honorífica amb alguna persona que ha treballat per la cultura del país, i això està força bé, no?, aquest reconeixement, no? Però sobretot són els premis, no? I dona gust que a Andorra tinguem uns premis com cal, amb unes dotacions, i el que caldria seria just que sembla que falta en aquest punt, no?, de poder arribar a més gent i a poder interessar més gent, no?, perquè hi hagi més originals, no? Seria l'encantador. Jo a vegades quan sento, per exemple, avui que donaven a l'Herralde o l'altre dia al Planeta, no?, okay, 400 i pico hores, pensava, ostres, és complicat per un jurat de tan poques persones llegir-se 400 obres perquè no te les pots llegir ni en un any, no? És que és complicat, no? El que
I
passa
tant.
És que suposo que primer passen per una sèrie de filtres.
Un filtre, sí, un filtratge.
Hi ha una sèrie que filtren totes les obres que són dolentes, d'aquestes que comences a llegir, i com ell que diu, que a vegades, parlant amb els meus alumnes, que deies, se t'acau de les mans al llibre perquè és tan dolent que a la primera pàgina ja se t'acau de les mans. Bueno, continues una mica més per si de cas, no? No sigui que sigui...
T'ha donat una oportunitat, una segona oportunitat. No? Però i, més de tres no en dones, eh?
No. Jo en un moment no. Jo el que sí faig és que a vegades comences a llegir i sempre els dic amb els meus alumnes, qualsevol novel·la t'ha d'atrapar a la primera pàgina.
Sí.
El primer paràgraf t'ha d'enganxar. Si no t'enganxa, doncs no és bona. Per què? Perquè si l'escriptor ha de saber que el lector, si no l'enganxes a la primera, difícilment continuarà llegint. Si el que li estàs oferint és un plat que és dolent, que no està ben sassonat, que no és correcte...
I que no li ve de gust.
Deixarà de menjar. Doncs amb els llibres passa exactament el mateix. Si una persona no cuida justament aquest primer detall, què cuidarà la resta? Doncs si no cuida ja, doncs fora.
Vinga, la recomanació del mes.
La recomanació del mes. Avui
molt d'actualitat.
És molt d'actualitat perquè avui ens hem assabentat que hi ha una dona nord-americana que ha accedit a suïcidar-se legalment, penso que era a Oregon, i va tindre la desgràcia de que amb el seu propi estat, a Califòrnia, no li deixaven fer, legalment no es podia fer allà, i va tindre que traslladar-se els últims dies de la seva vida per poder estar en un estat que li permetés fer això legalment i que després no poguessin perseguir a la resta de gent. No? I aquest matí, quan m'he aixecat i he vist la notícia, que realment era... Que per una part és fantàstica, fantàstica amb l'aspecte de que això pot encoratjar i pot animar la gent a demanar justament aquesta eutanàsia activa de la gent que realment no té més remei que morir-se amb certs patiments, doncs que puguem arribar a tenir una legislació que ens ho pugui permetre sense tindre que criminalitzar a les persones que ens envolten, no? Bueno, parlant d'aquesta famosa novel·la, L'últim home mortal, és d'una autora que es diu Sinéa Mitchell, i justament del que parla és de la mortalitat i d'un tema que a mi sempre m'ha fet molta gràcia perquè penso que arribarem. És a dir, no penso que sigui ciència ficció, sinó que el que penso és que encara queden uns quants anys per poder-hi arribar, però estem treballant, que és el tema de la nanotecnologia. Ja estem investigant sobre la nanotecnologia i n'hi ha ja certes coses. L'altre dia sortia, penso, una notícia de Google que volia fer que ens mengéssim com una pastilla i que aquesta pastilla es pogués dissoldre per tot el nostre cos i pogués avisar justament de si hi havia alguna cosa que estava anant malament dintre del nostre cos, no? Això és nanotecnologia. I amb aquesta novel·la el que fa és donar un pas una mica més enllà i justament és impedir que morim i que no tinguem cap mena d'enfermetats, no? A partir d'aquí, doncs, tenint aquesta base, perquè això només és la base d'on funcionen totes les coses, aquesta escriptora el que crea és una gran aventura de justament una màquina, una persona que ja pràcticament no és persona, sinó que el que fa és intentar destruir tot això, i aleshores sempre hi ha el yin i el yang, els bons i els dolents, i el que fa és intentar destruir el món actual. El que passa és que, clar, destruir un món en què la nanotecnologia és, com avui dia podem considerar que fa la informàtica, si ara penséssim que tots els nostres ordinadors i tot el sistema aquest deixés de funcionar, tornaríem, no diria a l'edat de pedra, però sí que podríem tornar tranquil·lament a 1700, 1800, i, bueno, hi hauria un col·lapse de la civilització com la tenim ara. Parlant amb la tecnologia, el que planteja aquesta autora és que si els plans d'aquesta persona que vol destruir la nanotecnologia arribés a bon port, el que passaria seria la destrucció total de la humanitat i del planeta. No?
Carai, doncs...
Està molt bé.
Sí, una recomanació que tindrem
en compte. És L'últim home mortal, de Sinéa Mitchell, i realment és un llibre que encara es pot trobar perfectament a les llibreries, es pot demanar i es pot gaudir, i realment és d'aquestes obres que tu la comences i no pots parar de llegir.
Ricard de la Casa, moltíssimes gràcies. Ens en retrobem en unes setmanes. En un minut i mig arribem al punt de 2:15.